Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret ha posat en marxa una plataforma en línia pels pressupostos participats que acaben d'engegar la segona edició. La finalitat és oferir als veïns la possibilitat de proposar, debatre i votar alguna proposta de millora dins de l'espai públic municipal. Com l'any passat, s'ha reservat una partida de 500.000 d'euros per poder finançar aquests projectes que trien els mateixos lloretencs. La novetat d'aquest any, a banda de la plataforma anomenada CiviCity, és que també hi poden participar les persones amb segona residència. Ens trobem ara en la primera fase, que consisteix en fer propostes en línia. El termini de presentació acaba el 12 de març. Diumenge, de fet, ja n'hi ha unes quantes de fetes que es poden consultar i debatre de manera virtual. Per exemple, eixamplar la vorera del carrer Ramon Casas, millorar el sistema de neteja del passeig de Fanals, millorar la senyalització cap a la urbanització als Llorers, executar la rotonda d'accés en aquesta mateixa urbanització, asfaltar l'avinguda de les Arts o bé millorar les zones verdes del Monterrey. Les propostes s'han de fer arribar a la plataforma a través de l'adreça lloret.cat/proposa. En uns minuts en parlarem amb l'alcalde Jaume Dolçat, tema de portada d'avui dilluns 6 de març, on tenim molts altres temes per comentar que ens avancen. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs en format breu explicarem que des del passat 1 de març ja ha obert portes la comissaria de la Policia Nacional de Lloret després d'una renovació que s'ha allargat uns 4 mesos. Ja estem a 2 dies del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, una jornada marcada en el calendari que el Cercle Podem a Lloret i l'Associació de les Quelis celebren amb un debat sobre les condicions laborals de les dones. Entrevistarem als estudis el regidor Paulino Gracia i Eulàlia Corralero, presidenta de l'entitat. També explicarem que la lloretenca Laura García Prat ha guanyat el Premi de Ciència de la Vanguardia per l'avenç contra l'envelliment. Escoltarem el seu missatge d'agraïment. I Lloret de Mar va celebrar el passat dissabte el Dia Mundial de la Protecció Civil amb representants d'altres cossos de seguretat, tant de la vila com de fora. Escoltarem el regidor i el cap del departament, Josep Lluís Llirinós i Felip Carbonell, respectivament. També tenim que parlar del 8 de març des de tots els actes institucionals que es fan a Lloret. Ho farem amb la tècnica de la regidoria de la dona, Mercè Serrano, i amb la doctora Maripaz González, que ofereixen dues xerrades sobre salut. I ens farem ressò del sorteig de quarts de final de la Copa de la Reina d'Hockey Patins, que es fa aquesta tarda al consistori. Els detalls els coneix el regidor d'Esports, Joan Bernat. Escoltarem, doncs, les seves paraules, així com també donarem pas a Moisés García perquè ens expliqui quins són els resultats del cap de setmana dels diferents partits i disciplines.
Veurem si tenim temps per tot plegat i també volem escoltar Paco Moreno, que avui sortirà al capítol de la sèrie de Telecinco, Sé quién eres. Comencem el Bon dia, bona hora a la producció, Rosa Giral, i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I també tenim cada dia la col·laboració importantíssima d'en Miquel Bernis per fer-nos arribar la informació del temps. Sembla que hi ha alerta per ventades, però que afectarà poc a Lloret. Miquel, ens ho expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Encetem jornada en un dilluns en què l'ambient serà molt suau, molt càlid per l'època. Ja ho és aquestes primeres hores del dia i al migdia també les màximes s'acostaran als 20 graus. Per tant, dia de temperatures altes i de núvols prims, més aviat poc importants. Estem en alerta per una situació de fort vent en moltes comarques de Catalunya, però precisament diferents comarques de Girona, també la Selva Marítima, serà dels indrets on menys es notarà aquesta ventada de les pròximes hores, una ventada d'entre ponent i mestral que provocarà ratxes molt fortes de vent en sectors del Pirineu, en punts de l'Alt Empordà, Catalunya del Nord, també en algunes comarques del sud de Catalunya, però que no arribarà a ratxes fortes al voltant de Lloret. De cara als dies vinents, el que esperem és que el temps continuï marcat bàsicament pel sol o, en tot cas, amb alguns núvols prims, però sense canvis importants. Poques possibilitats, ja que aquesta setmana ens visiti cap pertorbació que pugui fer ploure. I pel que fa a temperatures, a curt termini farà una mica més de fred. Demà i dimecres seran dies en què caldrà abrigar-se una mica més al matí. Els termòmetres baixaran un parell de graus, com a molt, però a llarg termini, de cara a la segona part de la setmana, arribarà una massa d'aire càlid que farà que els termòmetres s'acostin clarament a valors primaverals, màximes de més de 20 graus fins i tot a prop de la costa, i temperatures que la nit tampoc obligaran a abrigar-se gaire. Per tant, situació d'ambient molt primaveral que ens espera a partir de, sobretot, dijous i de cara a la segona part de la setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Afegir només que ara mateix aquí a Lloret tenim 6 graus i la humitat està al 93%. I anem ara, quan són les 8 i 6, amb el repàs dels titulars, fixant-nos en el que diu la premsa. I comencem amb El Punt, on llegim que el trànsit a l'eix ha crescut un 34% des del desdoblament. El tram de la C-25 entre Caldes i Vic va tenir l'any passat 15.000 vehicles diaris de mitjana, un 9,5% més que el 2015. En tots els trams de l'eix transversal hi van circular de mitjana diària 11.000 vehicles lleugers i 3.300 de pesants. També es fa ressò al Punt amb una imatge del fet que Adel Mechal ha estat campió d'Europa. L'atleta palamosí de 3.000 és el primer gironí que ha guanyat un campionat d'Europa en tota la història. La banyolina Esther Guerrero va quedar sisena en els 800 metres. D'aquesta notícia també se'n fa ressò amb una àmplia fotografia al diari de Girona, on s'hi veu Mechal a punt de travessar la meta, un moment després, volem dir, d'haver travessat la meta, celebrant aquest triomf. També en esports, al diari de Girona hi llegim que l'Uni reacciona amb un 23-4 al darrer quart per remuntar. Finalment va guanyar 87-74 al Campus Promete. Peters, amb 17 punts, és la màxima anotadora de l'equip a Fontejau. També en esports, el Llagostera cau en descens després de rebre l'1-1 a 5 minuts del final contra el Cornellà. I l'Olot guanya 2-1 i deixa 6 punts un Peralada que empata a casa. Recordem que al Peralada hi ha el porter lloretenc Gianni Cassaro. Més notícies que veiem en aquests dos rotatius. En El Punt, després de la crisi, hi ha més ocupació entre les gironines. Ha crescut gairebé 2 punts més que entre els homes en relació amb el 2007, però la contractació indefinida ha baixat un 30%. També hi llegim en El Punt el combat musical entre regidors de Girona. Carles Ribas i Lluc Salelles s'enfronten punxant música negra al Black Music. I tornem al diari de Girona per comentar algunes notícies més. Per exemple, que la ciutat de Girona ha registrat el mes de febrer més càlid de l'últim segle. El bon temps, les escasses pluges i l'absència de glaçades han marcat aquest hivern, on la temperatura mitjana ha estat de 12 graus. Creix un 8% el nombre de joves que han donat sang per primera vegada. Les nenes amb altes capacitats tendeixen a amagar-les. La Fira Girocàmping tanca havent rebut 20.000 visitants. I finalment, el diari de Girona mostra una entrevista a Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos, que diu que hi ha joves molt preparats que se senten discriminats pel nom o pel vel.
Més titulars de la jornada en diferents rotatius. El cas Palau, la carrera per liderar el PSOE i la petició de Trump d'investigar Obama són els titulars que omplen les diferents planes. A El Periódico parla d'alguns whatsapps interceptats pels Mossos i en destaca aquest: mata tot el que puguis matar. D'altra banda, El País assegura que el cap de la Gürtel negocia retornar tots els seus diners a Suïssa. Que són a Suïssa, volem dir. En el diari Ara llegim el titular Trump demana al Congrés que investigui Obama i La Vanguardia entrevista a François Hollande i en subratlla que Europa explotarà si no avança a diferents velocitats. El diari La Razón afirma que Puigdemont col·loca a Junqueras com a responsable penal del referèndum i una enquesta d'El Mundo conclou que Sánchez arrasa a Susana Díaz en la carrera per liderar el PSOE.
I també sobre Trump, s'ha sabut ara que vol separar mares i fills immigrants a la frontera amb Mèxic. A Barcelona es donaran 100 euros per fill menor de 16 anys a les famílies més pobres. També cal destacar que Vueling ha cancel·lat una desena de vols per la vaga dels controladors a França. En àmbit internacional, 290.000 persones han fugit de la guerra contra Estat Islàmic a l'Iraq i Síria. I en plana cultural ens volem fer ressò del dol al món casteller per l'accident del Serrallo. S'ha mostrat aquest diumenge en què a Gavà i Tarragona han recordat Jordi Calatayud, el membre de la colla dels castellers de Gavà que va morir dissabte en un assaig dels xiquets del Serrallo.
Si has perdut la il·lusió de somriure i ja no gaudeixes quan menges, et podem ajudar. A Abadent comptem amb el innovador sistema TTFA, amb el que et col·locarem els implants dentals en un mateix dia, de manera ràpida, segura i sense dolor. A Abadent Dentistes utilitzem l'última tecnologia i aprofitem l'experiència dels nostres especialistes en un ampli ventall de tractaments. Estètica dental, ortodòncia, pròtesis dentals... Abadent Dentistes. Ens trobaràs al carrer Sant Josep, número 64. Sol·licita la teva primera visita gratuïta al 900 649 254 o visita abadent.com. Abadent. El teu somriure és la teva imatge.
Restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell disposem de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirem pel nostre poble.
Fes un pas per l'esport. Cinquena jornada de l'esport femení.
Girona, diumenge 12 de març, plaça de Lleó, plaça Catalunya, plaça Salvador Espriu i Riunyà.
Iniciació per a nenes, adolescents i dones en 18 especialitats esportives.
Exhibicions.
Tornejos i entrenaments magistrals.
Lideratge.
Confiança.
Esport.
Superació.
Respecte.
Equip.
Disciplina.
Il·lusió.
Noia, no et tallis. Diumenge 12 de març de 9:30 a 1:30. Vine a escollir el teu esport i practica'l.
Organitza Ajuntament de Girona i Diputació de Girona.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3643-28. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Auronics, la major cadena d'electrodomèstics d'Europa, ara també a Lloret. Frigorífics, rentadores, televisors, parament de la llar, climatització...
A Euronics, les millors marques en electrodomèstics a preus sense competència. A més, les teves compres fins a 12 mesos sense interessos.
Euronics, visita'ns al carrer Hipòlit Lázaro número 10, al costat de la Biblioteca de Lloret.
Euronics, la teva vida més fàcil.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Posem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de nou, bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Lloret de Mar ha posat en funcionament una plataforma en línia pels pressupostos participats que acaben d'engegar la segona edició. La finalitat és oferir als veïns la possibilitat de proposar, debatre i votar alguna proposta de millora dins de l'espai públic municipal.
Com l'any passat, s'ha reservat una partida de 500.000 euros per poder finançar aquests projectes que trien els mateixos lloretencs. La novetat d'enguany, a més de la plataforma CiviCity, és que també hi poden participar les persones amb segona residència.
Ara ens trobem en la primera fase, que consisteix en fer propostes en línia. El termini de presentació acaba el 12 de març, diumenge. De fet, ja n'hi ha unes quantes de fetes que es poden consultar i debatre de manera virtual.
Per exemple, eixamplar la vorera del carrer Ramon Casas, millorar el sistema de neteja del passeig de Fanals, millorar la senyalització cap a la urbanització als Llorers, executar la rotonda d'accés en aquesta mateixa urbanització, asfaltar l'avinguda de les Arts o bé millorar les zones verdes del Monterrey.
Altres propostes que trobem passen per soterrar els cables que pengen dels arbres al passeig Verdaguer i la plaça de l'Església i adaptar l'aparcament de sorra de Can Ribalaigua.
A través dels pressupostos participats, els veïns poden col·laborar en la presa de decisions i jugar un paper més actiu en la vida pública. D'aquesta manera, l'Ajuntament coneix les preocupacions i peticions dels ciutadans en la matèria de pressupostos municipals, la qual cosa li permetrà prendre decisions informades.
L'any passat, els ciutadans van poder proposar i triar propostes a través d'un formulari web o de manera presencial en les diferents assemblees.
Com a novetat, per afavorir més la participació ciutadana, aquest any els ciutadans podran fer ús de les noves tecnologies. Les propostes s'han de fer arribar a la plataforma a través de l'adreça lloret.cat/proposa.
I el que fem quan passen 3 minuts d'un quart de nou és donar pas a la Rosa.
Ampliem la informació amb l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
De què serveix la plataforma CiviCity?
Doncs és una plataforma que ens ha de permetre créixer pel que fa a la participació en els pressupostos participats. Ens permetrà doncs, que la gent pugui votar des de casa seva les propostes de la seva zona o barri, i per tant el que creiem és que ha de millorar molt aquests resultats, perquè és molt més còmode doncs, des del sofà de casa amb una tablet o amb un telèfon intel·ligent doncs, poder votar per la proposta que el teu barri o la teva zona fa, i per tant creiem doncs, que serà una millora important.
No només afavoreix la presentació de propostes en línia, sinó també que en permet el debat.
Sí, és una plataforma en què podrem doncs, posar-hi contingut, podrem tenir enquestes de satisfacció, cosa molt important també, perquè al final quan es fan aquests processos participats el que volem és millorar per de cara als anys següents doncs, fer-los millor, i en aquest sentit doncs, és molt completa, ens permetrà doncs, discutir, ens podrà fer enquestes, ens podrà votar, i per tant és un software que creiem que ha de ser molt útil, que ha estat testat a d'altres organitzacions i a d'altres entitats, i doncs, que creiem doncs, que serà una millora evident i clara.
Estem tot just començant la segona edició d'aquests pressupostos participats. Què se n'espera d'enguany?
Doncs el gran repte, i ho hem dit sempre, és augmentar la participació. El percentil de participació de l'any passat, que va fregar el 2%, doncs és el normal en d'altres, perquè ho hem comparat amb d'altres poblacions o ciutats que han passat per processos similars, i el que creiem és que el toca créixer en participació. L'any passat, o tot just ara, estem acabant les darreres accions del primer any, per tant també creiem que quan la gent es percata o veu doncs que és un cercle que es tanca i que aquelles accions que han votat s'acaben portant a terme, doncs dota de molta més credibilitat al projecte, que per tant creiem que això i les millores tecnològiques, i que la gent doncs també al ser una segona edició coneixerà més el projecte dels pressupostos participats, aquesta capacitat d'empoderament, no?, als ciutadans de les accions que han de fer als seus barris o zones, amb tota aquesta suma, doncs creiem que ens han de portar una participació més gran i per tant una consolidació del projecte.
Per l'Ajuntament, aquest és un projecte important, per què?
Ho és perquè vivim en un entorn de democràcia participativa, ho és perquè vivim en un entorn d'empoderament de les persones, i ho és perquè moltes vegades, quan aquells que ens dediquem a la política doncs fem programes electorals, al cap i a la fi el que fem és parlar amb la gent i parlar amb la gent per saber què necessiten els seus barris o les ciutats, en aquest cas Lloret de Mar. Per tant, el que intentem és dotar d'aquest empoderament a les persones i creiem doncs que és un projecte i és a la línia que l'Ajuntament hauria de funcionar.
Alcalde Jaume Dolçà, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Són les 8:20, seguim amb més qüestions. Estem a dos dies del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Una jornada marcada en el calendari que el Cercle Podem a Lloret i l'Associació de les Quelis celebren amb un debat sobre les condicions laborals de les dones.
Abans del debat es passarà la pel·lícula Pani Rosas, dirigida per Ken Loach. L'any 2000 explica l'explotació de les dones que netegen un edifici a Los Angeles, als Estats Units, i la seva lluita per millorar les condicions laborals i del dret a indicar-se.
Tot plegat s'ha previst el mateix 8 de març, aquest dimecres a les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera. Tenim aquí als estudis a Paulino Gracia, portaveu d'Enlloret si se puede. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també a Eulàlia Corralero, que és presidenta de les Quelis. Molt bon dia.
Associació Quelis Unió en Catalunya. Hola, buenos días.
Corregim això, a veure.
Sí, perquè si no entrarem en conflicte amb una altra que es diu l'Associació Les Quelis.
Vale, com es diu la de Lloret?
Quelis Unió en Catalunya.
I és només de Lloret o és també...
És de Catalunya, vale?
De tot Catalunya.
A nivell català, lo que pasa es que vamos a presentarla aquí en Lloret, porque bueno, el movimiento de las Quelis comenzó aquí en Lloret hace 3 años y pensamos que ya era el momento de hacer una asociación aquí.
I l'altra associació va per separat, diguéssim.
Sí, és diferent. És que desde que ha començat el moviment, pues tenemos varias asociaciones. Hay 6 legalmente constituidas, por eso cambiamos el nombre de las Quelis, de la página de Facebook, que es donde empezó todo, por Quelis Confederadas. Porque uh-huh. De aquí han surgido diferentes movimientos. Porque, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, lo que es el turismo de Madrid con el turismo de Gran Canaria. Entonces, cada una ha salido la necesidad de que cada una haga su propia asociación.
D'acord. Uh-huh. Doncs ho corregim. I dit això, què és el que prepareu exactament? N'hem donat alguns detalls, però què és aquest acte que voleu dur a terme el dia 8 de març?
Bueno, pues en principio es un acto, bueno, ya lo dice la palabra, es el Día de la Dona, es un acto reivindicativo de todas las mujeres que trabajamos, y bueno, nosotros como ya tenemos la asociación más o menos legalizada y lo tenemos todo en orden, pensamos que era una buena oportunidad que nos ha dado el grupo de Podemos Lloret para presentarla oficialmente, para que todo el mundo sepa, bueno, pues que aquí también va a haber una asociación y un movimiento a nivel de Lloret, pero bueno, también tenemos muchos contactos en Tarragona, lo que es la parte de Barcelona, también hay gente interesada en moverse allí, y la idea es esa, visibilizarnos a través de ese día y empezar pues a hacer proyectos en común y a tener lazos con otras asociaciones, con otros movimientos. Y bueno, también colaborar con los sindicatos. Los sindicatos son una herramienta muy importante para nuestras reivindicaciones, porque ellos disponen de unas herramientas que nosotros no tenemos. Nosotros, la idea es crear una asociación, un punto de encuentro, donde las mujeres podamos compartir pues lo que son experiencias y, bueno, ya lo que salga de ahí, que esperamos que sea mucho, poder colaborar con otros organismos y, por supuesto, siempre con los sindicatos.
Estem dient tota l'estona a les Kellys. Recordem que les Kellys són les dones de la neteja, dels hotels, només?
No, a ver, este movimiento empezó con las que limpian los hoteles, porque, como ya sabéis, el origen de todo esto fue el artículo que escribió Ernest Cañada, que es un investigador social, en el periódico El País. O sea, el origen fue este, pero luego nos hemos encontrado con que hay muchos colectivos que también están muy mal. Oye, que yo también soy la que limpio. Entonces aquí se ha dado una simbiosis muy, muy curiosa, ¿no? Y es que de pronto el ser la que limpia, que tenía una connotación negativa, pues ya no es así. Ahora, la que limpia, ha empezado a empoderarse, a sentirse que lo que haces es importante, que vale la pena. Entonces, no nos queremos cerrar, porque yo siempre digo que todas somos Kellys, y todos somos Kellys, porque los hombres también limpian en casa, afortunadamente cada día más. Entonces, yo no quiero renunciar a esta palabra, porque, por ejemplo, los sindicatos, no, yo soy camarera de habitaciones, quiero que se me reconozca la categoría. Vale, sí, está muy bien que se reconozca la categoría, pero hay muchísima gente que limpia, pues en otros están las empleadas de hogar, por ejemplo, que es la que limpia, y también nos han ofrecido su apoyo, también están animándose a crear asociaciones. Entonces yo creo que la palabra Kelly es una palabra que salió un poco así a voleo, pero que da mucho juego, porque hay muchos colectivos que se dedican a limpiar y que están infravalorados, porque es un trabajo que siempre se ha dejado a la mujer. Y bueno, ya sabemos, ¿no? La mujer, si la clase obrera está mal, la mujer obrera está peor. Siempre ha sido así, es decir, la historia nos lo demuestra, ¿no?
¿No hi ha cap home a l'associació?
De moment no, de moment. Pero está, bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas, porque ya sabemos que hay hombres con la crisis, hay hombres que han empezado a trabajar de camareros de pisos en hoteles. Por cierto, muy bien, están recibiendo muy buenas críticas. Entonces la idea es no excluir a nadie. Y hacerlo por encima de las siglas. Yo siempre le digo a las mujeres que se ponen en contacto conmigo, le digo, vale, tú puedes ser de la CNT, de la CGT, de UGT, de comisiones, pero primero tienes que ser Kelly. Y a partir de ahí, moverte. Y la verdad es que está funcionando muy bien.
Uh-huh. I el que s'ha previst aquest dimecres, dèiem que començarà amb la projecció de la pel·lícula Panis Roses. Per què aquesta pel·lícula?
Bueno, es una película muy significativa, ¿no? Porque en la película se habla de cómo las mujeres, ya no las mujeres, porque es una película de gente que se dedica a limpiar en una oficina en los Estados Unidos, y de cómo se pueden conseguir cosas, aunque nos parezca que no. Entonces nos ha parecido una película muy adecuada para primero proyectarla y luego crear un debate.
Paulino.
Sí, esto ha sido porque es que me... Pero sí, que lo que dice ella es cierto, pero la película es un ejemplo de reivindicación, de lucha, y que reivindicando y luchando se consiguen las condiciones laborales que realmente se merecen, ¿no? Entonces, por eso pues he decidido esa película, ¿no? Que es un ejemplo.
Uh-huh. Perquè exactament el grup de les Kellys a l'associació Les Kellys Catalunya,
Confederades.
Kellys Unión Catalunya.
Els objectius que busca concrets, quins serien?
Bueno, tenemos muchos objetivos. El primero, para mí, es que las mujeres se empoderen, la mujer que limpia se empodere, ¿vale? El darnos ánimo unas a otras, yo siempre lo he dicho. Luego de ahí, pues hay muchos proyectos. Por ejemplo, tenemos Kellys Unión Gran Canaria, que están haciendo un trabajo estupendo, que ya se han hecho sus propias camisetas. Por ejemplo, están hay otra asociación también de limpiadoras en Sevilla, que tienen abogados, que los abogados se ponen en contacto con la asociación, entonces les ofrecen ayuda gratuita, ¿vale? Asesoramiento gratuito. Esto no les cuesta nada. Luego, si, por ejemplo, las personas que van a denunciar llegan a juicio, pues evidentemente cobran un tanto por ciento. Y estos son servicios que se están dando desde las asociaciones. Pero ya te digo, hay muchísimos proyectos que prácticamente estamos empezando, ¿no? Incluso hay algunas que ya están haciendo incluso guarderías. De alguna manera se están poniendo en contacto con gente que tiene permisos y están haciendo horarios que a veces los horarios de habitaciones no se corresponden mucho con las guarderías municipales. Entonces, están creando unos vínculos y unas ayudas que son muy importantes.
Yo quiero matizar lo importante que son ahora mismo, por ejemplo, el ejemplo de las Kellys, que nosotros, por ejemplo, en el Congreso hemos presentado, en Comú Podem, hemos presentado una PNL por parte de Canarias que ha sido de cara a ellas, pero lo importante que es nutrirse los partidos, en este caso nosotros, Podemos, por ejemplo, y el resto, pues nos hemos nutrido de ellas. Hemos conocido la problemática de primera mano de ellas y se ha podido presentar una PNL en el Congreso de Madrid gracias a ellas. Quiero decir, he trabajado con ellas. Por eso es súper importante. No, el hecho de que se empoderen es importantísimo. De que luchen por dignificarse, porque al fin y al cabo también están luchando por que sean más dignas en el trabajo y se les trate con respeto, no solo con respeto, sino también a nivel laboral, ¿no? Quiero decir, uh-huh. y aparte es un colectivo que se están organizando, yo realmente, increíble, ¿eh? A mí me encanta cómo están organizadas a nivel estatal, a nivel en toda España. Quiero decir, un movimiento que salió en Lloret de Mar, que eso hay que reconocerlo también. Quiero decir, en Lloret no, yo creo que no le hemos dado la suficiente visión, ¿no?, al colectivo que desde aquí de Lloret se ha organizado y está a nivel de toda España. Quiero decir, es súper importante y realmente yo animo a más colectivos a que aprendan de las Kellys y que realmente se empoderen, tengan más dignidad y los partidos nos podremos nutrir de todos ellos, de sus luchas, ¿no?
Uh-huh. Entenem que per tot això, en Lloret si se puede, Podemos donar suport a aquest acte i a l'organitzar conjuntament al Dia de la Dona.
Sí, sí.
Doncs res més, només convidar tothom a venir, dèiem, aquest 8 de març, dimecres, a partir de les 6 de la tarda al Casal de l'Obrera, amb la projecció Panis Rosas i el posterior debat. Esperem que vagi molt bé i, sobretot, moltíssimes gràcies per haver passat pels estudis de la ràdio.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Gràcies a vosaltres per dar-nos bo i per invitar-nos. Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant, hem sentit fa uns segons els senyals horaris de 9:15 i us volem explicar una molt bona notícia. La lloretenca Laura García Prat, amb Pura Muñoz Cànovas, de la Universitat Pompeu Fabra, han guanyat el Premi de Ciència de l'Avantguàrdia per l'avenç contra l'envelliment. La seva investigació, que obre la porta a regenerar teixits envellits, ha rebut el 29,8% dels vots.
La mateixa Laura, qui vam entrevistar dies enrere a través de Skype, ja que viu al Canadà, ens ha enviat aquest missatge agraint el guardó.
Rebre aquest premi és un reconeixement a l'esforç que ha fet tot l'equip durant molts anys. Esperem que serveixi per donar a conèixer el nostre treball i en general el de tots els investigadors. Estem molt contents. A més, els tres primers treballs d'investigació biomèdica són les tres primeres posicions i això vol dir que la societat és conscient de la importància d'aquesta feina i esperem que això es tradueixi en més finançació i també reconeixement per part dels governs.
La investigació de la Laura i la Pura ha rebut el suport majoritari dels lectors d'entre 8 projectes seleccionats.
La seva fita sobre l'envelliment suposa, segons La Vanguardia, la continuació de la línia de treball per la qual la companya de Laura, la Pura, va obtenir el Premi de Ciència 2 anys enrere.
En aquest cas, Muñoz Cànovas i García Prat han desvelat per què els teixits del cos humà es deterioren amb el pas dels anys i com es poden rejuvenir.
Segons la lloretenca, amb el temps, el cos humà i els seus teixits es deterioren a mida que les cèl·lules mare perden la capacitat de regenerar-los. Això passa quan falla el mecanisme de neteja de les cèl·lules que porta a l'acumulació de residus.
També han demostrat que si s'administren els fàrmacs per restaurar aquest mecanisme de neteja, anomenat autofàgia, les cèl·lules mare recuperen la capacitat de regenerar els músculs. Això té un efecte rejuvenidor per la musculatura que recupera el vigor perdut.
Tot això ho explicaran el proper 20 d'abril a Barcelona, a la Pedrera, en què rebran el Premi de Ciència de l'Avantguàrdia. Amb els autors de les altres investigacions més votades presentaran els resultats en públic.
Bon dia, bona hora.
8:33, també explicar-vos que Lloret de Mar va celebrar dissabte el Dia Mundial de la Protecció Civil. El cos, iniciat l'any 1991, és dels pocs de Catalunya que combina personal remunerat i voluntaris. En l'actualitat sumen 28 persones, entre uns i altres. Escoltem el regidor de Seguretat, Josep Lluís Llirinós.
La veritat és que és una feina, des del meu punt de vista, molt bona. Personalment crec que hem d'agrair les bases i la feina que va deixar l'anterior regidor que hi havia a l'àrea de Seguretat Ciutadana. Pensem que a Lloret hi ha molts esdeveniments, però també hi ha una feina diària que no es veu, però que és igual d'important, i bé, en aquest sentit, abocar tots els esforços per tal de donar un bon servei al municipi. És dels pocs municipis que té aquesta combinació de personal remunerat amb voluntaris. De fet, la llei estableix que els municipis amb més de 20.000 habitants han de tenir aquest servei, i bueno, en l'any 91 va començar tot aquest procés fins a dia d'avui.
En la jornada celebrada a la caserna lloretenca hi van assistir representants de la policia local de Lloret, de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, agents rurals, Agrupació de Defensa Forestal i altres cossos de seguretat com de Blanes. El cap de Protecció Civil de Lloret és Felip Carbonell.
En què puc ajudar jo en l'altre cos operatiu? En què puc ajudar jo als Mossos? En què me poden ajudar a mi els agents rurals? Quina informació tinc jo que amb ells els hi pot ser de valor? Nosaltres som coneixedors del territori, som molt coneixedors perquè, clar, localment, doncs, estem a casa nostra, i per tant, doncs, a vegades, doncs, ells necessiten fer els seus plans d'actuació, i bé, i aquesta informació que ells l'haurien d'anar a cercar, i estarien, doncs, disposant o invertint recursos, bé, nosaltres els hi podem facilitar perquè ja la tenim. Això fa, doncs, que es treballi amb més relaxat, amb més comoditat, i que, en definitiva, doncs, hi hagi més implicació. Per tant, el resultat és pujar la qualitat de servei pel ciutadà.
Durant l'acte es va fer un reconeixement al Club Nàutic de Cala Canyelles per la seva col·laboració amb el Departament de Protecció Civil. Ara mateix passen 5 minuts de 9:15. Crònica meteorològica d'en Miquel Bernis. Com es presenta la setmana? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Estem en alerta per una situació de fort vent en moltes comarques de Catalunya, però precisament en diferents comarques de Girona, també la selva marítima, serà dels indrets on menys es notarà aquesta ventada de les pròximes hores, una ventada d'entre ponent i mestral que provocarà ratxes molt fortes de vent en sectors del Pirineu, en punts de l'Alt Empordà, Catalunya del Nord, també en algunes comarques del sud de Catalunya, però que no arribarà a ratxes fortes al voltant de Lloret. De cara als dies vinents, el que esperem és que el temps continuï marcat bàsicament pel sol, o en tot cas amb alguns núvols prims, però sense canvis importants. Poques possibilitats hi ha que aquesta setmana ens visiti cap pertorbació que pugui fer ploure, i pel que fa a temperatures, a curt termini farà una mica més de fred. Demà i dimecres seran dies en què caldrà abrigar-se una mica més al matí, els termòmetres baixaran un parell de graus com a molt, però a llarg termini, de cara a la segona part de la setmana, arribarà una massa d'aire càlid que farà que els termòmetres s'acostin clarament a valors primaverals, màximes de més de 20 graus fins i tot a prop de la costa, i temperatures que la nit tampoc obligaran a abrigar-se gaire. Per tant, situació d'ambient molt primaveral que ens espera a partir de, sobretot, dijous i de cara a la segona part de la setmana.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix a Lloret tenim 7 graus i 93% d'humitat. I després de la informació del temps, toca el repàs de la premsa. Comencem destacant que el trànsit a l'Eix ha crescut un 34% des del desdoblament. Ho explica el Punt Avui, que diu que el tram de la C25 entre Caldes i Vic va tenir l'any passat 15.000 vehicles diaris de mitjana, amb un 9,5% més que el 2015. D'altra banda, també explica el Punt que després de la crisi hi ha més ocupació entre les gironines. Ha crescut gairebé 2 punts més que entre els homes en relació amb el 2007, però la contractació indefinida ha baixat un 30%. També en el Punt, combat musical entre regidors de Girona. Carles Ribas i Lluc Salellas s'enfronten punxant música negra al Black Music. I una altra notícia destacada en aquest diari és per Adel Metxal, que és campió d'Europa. La banyolina Esther Guerrero, per la seva banda, va quedar sisena en els 800 metres. Aquesta notícia va acompanyada d'una imatge d'Adel Metxal després de travessar la meta, celebrant aquest triomf, i és una imatge molt semblant a la que veiem a la portada del diari de Girona, on el titular que hi dedica és or reivindicatiu de Del Metxal. El gironí regna a l'europeu en els 3.000 metres després d'aconseguir la suspensió cautelar de la seva sanció per dopatge. I també es fa ressò de la sisena posició en els 800 per Esther Guerrero. Encara en esports, en el diari de Girona, en bàsquet, l'Uni Girona reacciona amb un 23-4 a l'últim quart per remuntar i acaba guanyant 87-74 al Campus Promete. Peters, amb 17 punts, és la màxima anotadora de l'equip a Fontejau. En futbol, a segona divisió, el Llevant tomba l'Elx i segueix 7 punts per davant del Girona. També en futbol, Cornellà 1, Llagostera 1. El Llagostera cau en descens després de rebre l'1-1 a 5 minuts del final. I encara en futbol, l'Olot guanya 2-1 i deixa 6 punts un Peralada que empata a casa. Recordem que el Peralada, el porter, és el lloretenc Jani Casaro. Més titulars a la portada del diari de Girona. El més destacat és que la ciutat de Girona registra el mes de febrer més càlid de l'últim segle amb una temperatura mitjana de 12,3 graus. La Fira Girocàmping tanca havent rebut 20.000 visitants. Creix un 8% el nombre de joves que han donat sang per primera vegada. Les campanyes a la xarxa i centres educatius fomenten el relleu generacional. Les nenes amb altes capacitats tendeixen a amagar-les. I finalment, una entrevista d'Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos, fa palès que hi ha joves molt preparats que se senten discriminats pel nom o pel vel.
Altres titulars de la jornada són els que repassem dels següents diaris. A El Periódico llegim un WhatsApp interceptat pels Mossos que diu «Mata tot el que puguis matar». Directament de El País, la primera plana ofereix aquesta notícia. El cap de la Gürtel negocia retornar tots els seus diners de Suïssa. El diari Ara posa en primer pla que Trump demana al Congrés que investigui Obama. La Vanguardia entrevista François Hollande i en subratlla la declaració que diu Europa explotarà si no avança a diferents velocitats. La Razón afirma que Puigdemont col·loca a Junqueras com a responsable penal del referèndum i una enquesta de El Mundo conclou que Sánchez arrasa a Susana Díaz a la carrera per liderar el PSOE.
I ja que ha comentat en Josep sobre Donald Trump, també és notícia que vol separar mares i fills immigrants a la frontera amb Mèxic. Altres titulars que trobem destacats. Barcelona donarà 100 euros per fill menor de 16 anys a les famílies més pobres. Vueling ha cancel·lat una desena de vols per la vaga dels controladors a França. També és notícia que hi ha 290.000 persones, 290.000, que fugen de la guerra contra Estat Islàmic a l'Iraq i Síria. I el dol al món casteller per l'accident del Serrallo. Gavà i Tarragona recorden Jordi Calatayud, el membre de la colla dels castellers de Gavà, que aquest cap de setmana va morir a Tarragona mentre feien un assaig, un entrenament, als xiquets del Serrallo.
Els diaris parlen de Lloret.
Només hi hem trobat el resultat del Lloret de futbol, que va empatar a 2 contra el Sants, un candidat a l'ascens de categoria. En principi, aquest resultat podria semblar bo perquè el Lloret va jugar a domicili contra el Sants, però hem de lamentar que va deixar 2 punts al camp del Sants perquè a la mitja part el Lloret guanyava 0-2. Tot i així, finalment ha sumat un punt al Lloret, que a la classificació se situa 6è, a només 3 punts precisament del Sants.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Disposem de tota l'equipació. Antics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors. Grogues, vermelles, blaves. Els dilluns de 9 a 10 del matí parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García i Dani Torrente. No t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Anem camí cap a 3:15, queda un minut i mig per arribar-hi i obrim aquesta segona tanda d'entrevistes del Bon Dia Bon Hora amb esports, en concret amb el sorteig dels quarts de final de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, que es farà avui a l'Ajuntament, i se sabran els encreuaments entre els 8 millors equips de l'Hoquei Lliga Femenina.
Els caps de sèrie són Gijón, Voltregà, Palau de Plegamans i Manlleu. Els altres quatre són Vigues i Riells, Liceo, Les Roses i Terrassa. Són els que es disputaran la Copa de la Reina, que se celebra a Lloret del 10 al 12 de març, és a dir, aquest cap de setmana, el pròxim al Pavelló Municipal d'Esports.
Ampliem la informació amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que ja tenim aquí la Copa de la Reina, el primer pas és el sorteig que es fa avui, com s'ha previst?
Bé, doncs es farà, s'ha previst a la sala de pens, així ja ho vam fer en altres edicions, i serà a les 6 de la a les 6 i mitja de la tarda, com ja dic, a la sala de pens, i bé, es sortejaran el que seran els quarts de final, que començaran el divendres. La semifinal serà el dissabte i la gran final, doncs, el diumenge, al Pavelló Municipal.
Doncs avui sabrem quins són els equips, els partits que es disputaran. Estarà obert a tothom, a aquests partits?
Sí, sí, per anar a veure-ho, sí, sí, sí. En qualsevol cas també es farà... Ah, i evidentment a veure els partits. Però bé, també es faran per televisió, es farà a través de streaming... I crec que és una oportunitat per Lloret. Em sembla que ja és el quart any que es fa aquí a Lloret de Mar, aquesta Copa de la Reina, que porta moltíssima gent, que porta moltíssims equips, i que veiem el millor hoquei femení de tota Espanya, i crec que és una oportunitat única, doncs, per venir a veure esport, per venir a veure hoquei, i per estar al cap de setmana a Lloret, com sempre, intentant fer cada cop més events esportius. I aquest és un que, diguéssim, que ja és consolidat, que ve de la legislatura passada i que hem intentat mantenir.
I consolidat perquè el tindrem també en els propers anys, en principi?
Esperem que sí, aquesta és la nostra voluntat. I com ja dic, sempre que anem al Pavelló Municipal es veu molt d'ambient i un fair play espectacular. I per tant, creiem que és un d'aquells events que suma i suma molt, i que s'ha anat consolidant amb aquests anys.
No sé si tenen calculat entre jugadores, entrenadors, acompanyants, més o menys quantes persones porta aquest esdeveniment a Lloret.
Pues, home, no ho sé, però unes 500 o 600 segur, i segurament que entre públic poder n'hi ha unes quantes més. Les grades es veuen sempre plenes, sobretot tota la gent que ve passar el cap de setmana, doncs aprofita per veure, encara que no hagin passat els quarts de final, aprofita per veure els altres partits. I com ja dic, molta gent animant, i animo tota la gent de Lloret de Mar que vulgui veure, doncs, hoquei, que vingui al Pavelló Municipal aquests dies a veure i animar aquestes jugadores.
Doncs fem aquesta crida, tothom convidat. No sé si té al davant l'hora de la final de diumenge, que serà el partit més destacat, diguéssim.
Sí, el partit del diumenge serà a les 6 de la tarda. Uh-huh. I també aprofito de dir perquè durant aquests dies també farem, amb la proximitat del Dia de la Dona, doncs es farà una campanya a corregir la desigualtat dona i esport, en el qual li farem difusió, es faran foto amb jugadores i es farà difusió a través de les xarxes de l'Ajuntament, i també es fa una declaració pública, una declaració institucional abans d'iniciar aquest partit de la final.
Doncs aprofitant aquesta coincidència, aquesta proximitat amb el 8 de març, aquesta campanya també ens en farem ressò des de la ràdio. I Joan Bernat, regidor d'Esports, agrair molt que ens hagi atès i recordar que avui es fa el sorteig a partir de 6:45 a la sala de plens de l'Ajuntament. Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Y I parlàvem ara amb el regidor d'Esports del Dia Internacional de la Dona per aquesta campanya que es fa coincidint amb la Copa de la Reina d'Hoquei Patins, i quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 seguim parlant del 8 de març. També n'hem parlat amb Podem i amb les Kellys, i anem a conèixer ara els actes institucionals que es duen a terme a la vila al voltant d'aquesta efemèride. De fet, van començar ahir amb la lectura del manifest i s'allarguen fins al dia 18 amb xerrades, tertúlies, taules rodones, sessions de contes i fins i tot una excursió al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Un dels actes es farà aquí a la ràdio. És una tertúlia especial que es fa dijous sobre la igualtat de gènere, de 9 a 10 del matí. Es poden consultar tots els actes, horaris i llocs a la pàgina web de l'Ajuntament, lloret.cat. I també podem conèixer tots aquests actes escoltant aquesta entrevista que fem ara mateix amb la tècnica de la regidoria de la dona, Mercè Serrano. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què cada any a Lloret es considera important celebrar el Dia de la Dona?
Bé, perquè entenem que la igualtat, tot i com sabeu, sempre ho dic, està reconeguda, no estem en el mateix nivell, i per tant, dones i homes, i per tant crec que s'ha de commemorar aquesta diada i reivindicar.
I per què s'ha canviat el nom? Dèiem, ens comentava l'altre dia Concha Alférez, que ja no es diu Dia de la Dona Treballadora, sinó que és el Dia de la Dona.
I més concretament, a mi m'agrada més dir Dia de les Dones, perquè no totes les dones som iguals, i per tant es va canviar per Dia de les Dones, i ja fa uns anys que celebrem el Dia de les Dones. Perquè també es considera que les dones treballadores ho són i ho han sigut sempre.
Doncs corregim, i és el Dia de les Dones a partir d'ara, des de ja fa un temps sempre ho hem de dir així. I ahir van començar tots aquests actes, com va anar?
Bé, la veritat que va ser un acte molt maco. Es van fer versos i havaneres tot junt. La veritat és que va estar molt bé. Vam llegir el manifest institucional que cada any a l'Institut Català de les Dones envia a tots els ajuntaments per reivindicar, i la veritat és que va ser una jornada molt maca, molt festiva.
I què diu aquest el manifest que es va llegir també ahir?
Bé, aquest manifest d'ahir o aquest any parla precisament d'això, del treball retributiu de les dones, i del treball no retributiu, d'aquest que fem totes les dones a casa i que no ens paga ningú, i que encara, doncs, en aquests aspectes som les dones les que tirem endavant el treball de cura i de les feines de la casa amb la seva immensa majoria.
I dèiem que fins al 18 de març hi ha diferents activitats. Quines destacaríem?
Mira, jo en destacaria aquest cicle que comencem avui de xerrades. Bueno, cicle, són dues xerrades sobre salut i dones. Hi ha temes de salut que només afecten a les dones, no? Llavors, el dia... avui comencem amb una xerrada sobre la prevenció del càncer, sobretot el càncer de mama. Ve una genetista, deixeu-m'ho dir bé, que és, bueno, treballa des de la genètica per poder fer prevenció. I d'això ens parlaran avui a la biblioteca a les 8 del vespre. I dilluns que ve tornarem a fer una altra xerrada sobre salut i dones, i en aquest cas parlarem de l'envelliment, és a dir, menopàusia, coses que ens passen a les dones quan ens fem grans, a part de la menopausa, i bé, jo crec que pot ser molt interessant, perquè a vegades hi ha temes de salut de les dones que són molt tabús, i el que volem intentar, sobretot amb aquesta segona xerrada del dilluns 13, és, bueno, poder-ne parlar obertament.
Doncs ampliarem ara la informació sobre aquestes xerrades amb la doctora Maripaz González.
Vale, sí, sí.
I també volíem preguntar-li a vostè, que tenim entès que es treballarà amb els alumnes de Lloret també sobre la igualtat de gènere.
Amb els alumnes de Lloret sobre igualtat de gènere ja fa 2 anys que treballem, fem uns tallers d'igualtat a totes les escoles. El que passa és que aquesta, durant tot el curs, perquè anem a totes les escoles. Llavors, aquest any coincideix que els alumnes de tercer d'ESO els hi toca el taller del teatre social, i és precisament demà, que l'Ús Teatre els hi farà a l'Est de Conya, que és una obra que tracta de bueno, diversos temes relacionats amb la igualtat, algun tema de violència, algun tema de quines carreres fan, quines determinades carreres que no són de dones o s'entenen que no són de dones, i això provoca un debat que es fa entre el públic, en aquest cas entre els alumnes d'ESO, i els actors del teatre. I bé, esperem que vagi tan bé com l'any passat, que hi va haver-hi molt de diàleg i va estar molt bé.
I què és el teatre social?
És això, el que fan és, ells fan una petita obra que dura com uns 25 minuts, amb plantejant diversos, no problemes, però diverses actes que no acaben de ser, que els canviaries al final. Què et diré jo? Pues hi ha un moment en què sorgeixen els gelos, o sorgeix, així no te pots vestir. El noi li diu a la noia, així no pots anar vestida. Llavors, es plantegen durant tota l'obra. I quan s'acaba, els actors els hi demanen als nois i a les noies que diguin quines coses canviarien per acabar canviant al final. I els fan interactuar. I això és el teatre social.
Uh-huh.
Ells baixen a l'escenari i diuen, fan el paper d'una d'elles per poder canviar aquella actuació, aquell acte, saps? I la veritat és que, bueno, hi participen molt, eh?
Doncs esperem que vagi molt bé aquesta experiència pels alumnes de tercer de secundària d'aquest any. I Mercè Serrano, tècnica de la Regidoria de la Dona, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
I seguim parlant, com dèiem, volíem ampliar la informació sobre aquestes dues xerrades que es comencen avui, 6 de març, amb una conferència titulada La prevenció del càncer des de la genètica, i el dia 13, dilluns que ve, sobre l'envelliment. En parlem amb la doctora Mari Paz González. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
Comencem parlant de la prevenció del càncer des de la genètica. Què s'hi explicarà exactament?
Bueno, hoy haremos una charla en general, comenzando con un poquito hablando de las generalidades del cáncer de colon y cáncer de mama, que son dos patologías que lamentablemente nos tocan siempre de cerca, y como quizás novedad, o más que novedad, porque es algo que se está realizando desde hace tiempo, es darle, insistir un poquito en la visión de una herramienta nueva que tenemos, que es unos análisis de laboratorio que valoran el riesgo genético, no la enfermedad, no necesariamente contraer la enfermedad, pero sí un riesgo elevado de hacerlo. Y esto quizás sea un poquito lo más significativo de la charla de hoy.
I això les dones ho poden saber ja, o és una cosa que s'està estudiant i que encara no s'aplica?
No, está disponible en los laboratorios para el público en general. Son analíticas que lamentablemente son algo costosas, pero bueno, yo creo que si hay gente que, pacientes que tienen familiares de primer grado, hijos, madres, hermanas, que han padecido un cáncer de mama, por ejemplo, es... yo creo que es importantísimo tener este dato. Yo lo tendría, sinceramente. Y bueno, en la actualidad hay algún caso público, como por ejemplo el de Angelina Jolie, ¿no? Que se ha hecho una mastectomía preventiva por haber tenido positividad en este tipo de análisis genéticos y con antecedentes familiares directos, lo que decíamos, de este tipo de patologías. Así que bueno, cualquier herramienta es buena, y esta es una más que se suma a toda una batería de herramientas que son más que válidas, como una simple mamografía que estamos muy acostumbrados a tenerla cerca, pero es de vital importancia.
Doncs d'això se'n parlarà a la xerrada d'avui a les 8 del vespre a la Casa de la Cultura, i a més dilluns que ve hi ha una altra xerrada.
Exactamente. El lunes que viene, hoy contaremos, por cierto, con la colaboración de la doctora Carrera, que es genetista. Y el lunes próximo colaborará también con nosotros la doctora Luciana Bergamaschi, que es ginecóloga y coach de salud de menopausia. Y bueno, hablaremos un poquito del envejecimiento de la mujer, y especialmente el envejecimiento genital femenino. Cada vez más se prolonga la vida social activa de las mujeres y sexual, ¿por qué no? Y realmente todo esto nos interesa mucho, son temas a veces un poquito tabús, un poquito que quedan en la recámara, pero que a veces las consecuencias no son agradables para las mujeres que las padecen y se ven quizás un poquito en silencio, por ejemplo la incontinencia urinaria. Entonces hablaremos de muchos temas y un poquito en especial de estos y de tratamientos nuevos que podemos realizar y creo que pueden ser de utilidad para la gente.
¿Xerrades destinadas sobretot a dones però també a homes?
Bueno, obviamente que la del lunes 13 será específicamente de mujeres. Hoy es el tema de cáncer colorrectal y cáncer de mama. El cáncer colorrectal afecta, por supuesto, a ambos géneros y el cáncer de mama, la verdad que es casi exclusivo de las mujeres. Existe en los hombres, porque existe el cáncer de mama en los hombres, pero es realmente muy excepcional, así que... Pero bueno, por supuesto que están todos invitados y encantados de compartir estas charlas con todo el mundo.
Doncs esperem que vagin molt bé avui i dilluns vinent a les 8 del vespre. Avui, la prevenció del càncer des de la genètica i dilluns vinent parlant sobre l'envelliment des de diferents punts de vista.
Exacte.
Maripaz González, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i, com dèiem, esperem que vagi molt i molt bé. Bon dia.
A tu, Maria, una abraçada. Adéu.
I moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver estat aquí un dia més. Ens han quedat un parell de cosetes pendents, però una, la més important, és el repàs dels resultats esportius, que el coneixereu tot seguit a Lloret Esportiu amb en Moisés García i en Dani Torrente. Molt bon dia.